Doncs ens queden 20 minutets per les 11 del matí i encara dos espais. El primer ens portarà una en connexió d'un tema que va tenir lloc ahir. Al punt de les 12 del migdia en vam fer una mini prèvia aquí amb la presència de la Mònica Codina, la presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra, i recordem que va haver de marxar a correcuita perquè a les 12 hi havia aquest acte de presentació. Ara el comentarem amb dues de les implicades i els darrers 10 minutets se'ls dedicarem, com tots els dijous, a la previsió del temps ja de cara al cap de setmana i també als continguts i als convidats del Torb. Demà dos quarts de set de la tarda als directes de Ràdio Nacional. Doncs ahir es va presentar una nova guia per integrar la igualtat de gènere en l'àmbit laboral. Ara en coneixerem alguns detalls. Ho fem en companyia de la Pilar Escalé, que és la directora de la Cambra de Comerç. Pilar, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Doncs acompanyada avui de la Mireia Maestre de l'Associació de Dones d'Andorra. Mireia, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Doncs teniu moltes coses al damunt de la taula i ahir doncs, ens vau fer una miqueta partícips ja d'aquest treball, d'aquesta presentació, com dèiem, d'una nova guia per integrar la igualtat de gènere en l'àmbit laboral. Entro amb tu, Mireia, ja que no ens veiem les cares, que tot és connexió telefònica. Per què era necessària una guia com aquesta?
De fet, la guia aquesta surt de la llei que es va aprovar el mes de març i que obliga a partir de l'any que ve a que totes les empreses ja tinguin doncs, el registre de la bretxa, que a més estiguin ja garantint igualtat de tracte i no discriminació entre dones i dones en la feina, i també mesures per abordar i prevenir l'abordatge i abordar l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. És a dir, aquesta guia no deixa de ser com una aplicació pràctica del que és la llei i vam trobar útil, quan en vam parlar amb la Cambra de Comerç, que totes dues parts vam coincidir en que era important que totes les empreses que estan obligades a complir aquesta llei, doncs que tinguin una guia més fàcil que no pas llegir la llei.
Mm-hmm. Pilar, ho veus igual?
Sí, ho veig igual. De fet, és el que s'ha intentat fer amb la guia, com deia la Mireia, de fer un document molt entenedor i pràctic i fàcil de llegir i d'aplicar, perquè bueno, va destinat doncs, a les empreses de menys de 50 empleats i doncs, donar doncs, això és una eina fàcil d'utilitzar.
Mm-hmm. Quins serien, Mireia, els grans objectius de tot plegat?
El primer objectiu és que les empreses de menys de 50 treballadors, de persones treballadores, sàpiguen quines són les seves obligacions davant d'aquesta llei. I aquest és com l'objectiu principal, perquè no és gens fàcil doncs, tenir tota la informació en un sol lloc. Llavors, aquest seria el primer objectiu. El segon objectiu d'aquest manual és que coneguin amb alguns exemples com seria l'aplicació de les obligacions en la seva empresa i, finalment, doncs, hi ha consells i recomanacions de com poden, per exemple, tenir un llenguatge més inclusiu entre home i dona amb tota la prestació de serveis que fan, en la comunicació que facin tant internament com externament de l'empresa.
Mm. Pilar, quin ha estat des de la Cambra de Comerç el treball previ que hi ha hagut a la seva elaboració?
Bueno, de fet, hem de dir que el treball tècnic del manual l'ha fet l'Associació de Dones. La Mireia, que està aquí avui amb mi, és de les persones que més ha treballat amb el manual. Nosaltres el que hem fet des que vam parlar amb la Mireia i amb la Mònica, amb la presidenta, és voler ser un actor actiu també amb tots aquests temes per ajudar a les empreses a posar-se al dia.
Mm-hmm. I des de l'ADA, Mireia?
No, des de l'ADA, jo crec que el rol de la Cambra també va ser molt important en el sentit de plantejar què era més útil per a les empreses. Nosaltres estem dins del que és la defensa dels drets de les dones i des de la Cambra doncs, donen servei a les empreses. Llavors, ajuntant-nos les dues parts, el primer objectiu va ser que conjuntament veiéssim com havíem de plantejar aquest manual i, de fet, amb la Cambra doncs, primer vam veure, escolta, què és el que expliquem, com ho expliquem i després ens vam posar a treballar i hem anat tenint doncs, contactes durant aquests darrers mesos perquè estiguéssim tots còmodes no? amb el contingut d'aquest manual.
Mm. Pilar, quines són les grans mancances que havíeu detectat?
Bueno, les grans mancances, nosaltres, bueno, és ja les dades que surten publicades, no? De que hi ha pues, una, a Andorra pues, hi ha una bretxa salarial, d'una diferència del 19,9%, que segons amb l'enquesta de forces del treball, i si agaféssim les dades de la CAS, encara és una mica més alta, i hem vist que aquest últim any encara s'ha s'ha agreujat una mica més, segurament perquè les desigualtats més importants és que les dones treballen més a temps parcial i en sectors d'activitat menys ben remunerats que els homes. Però nosaltres pensem que aquesta eina, tal com està plantejada, és incorpora mesures per aconseguir la igualtat efectiva amb homes i dones i porta la seva aplicació, no només aporta beneficis per a les empreses, no? Perquè ajuda a millorar el clima laboral, té un impacte positiu en el rendiment del personal, augmenta la capacitat ara que estem parlant de la manca de personal a les empreses, per tant, de captació i retenció a l'empresa, i ajuda també a una credibilitat i reputació corporativa de les pròpies empreses.
Mireia, des de l'associació veieu també aquestes mancances?
Sí, de fet, amb les dades que deia la Pilar, que són de, em sembla, el 2021, les que ella deia, sí. Es va elaborar un informe amb el CRES i amb la nostra amiga Marta Alberg, que deia doncs, que per la Covid es va encara empitjorar més la situació de la retribució de les dones, i això va molt en línia amb el que estava explicant ara la Pilar, no? Que potser tenen llocs més precaris, no? Que, dels quals es poden prescindir en moments de crisi com el que va passar amb la Covid, i al març del 22 doncs, la diferència estaria en un 24,3% de diferència de salari entre homes i dones. De fet, l'altre dia sortia una notícia...
Es parlava de 500 euros, no, Mireia?
Sí, no m'he apuntat l'import, però sí, per aquí anàvem. És a dir, que realment s'ha anat empitjorant. És a dir, sí que es va anar millorant la bretxa entre el 2005 i el 2021, però després amb la Covid i ara aquest any doncs estem pitjor que estàvem el 2017, en aquest cas, no? Llavors, vol dir que en moments de crisi les dones patim més aquesta desigualtat i de fet, a França també passa. Des del 4 de novembre diuen que les dones estan treballant gratuïtament perquè des del 4 de novembre ja no, és a dir, ja tot el que falta fins al desembre ja no ho estan cobrant, no representa comparativament amb el que cobren els homes. Per tant, la situació és aquesta. La llei que es va aprovar doncs és molt positiva perquè es pugui inicialment visibilitzar tota aquesta diferència. Les empreses estaran obligades a portar un registre anual sobre la bretxa laboral amb diferents indicadors que hauran de reportar a govern, i això el que permetrà és conèixer molt més quina és la situació i per què es dona aquesta situació, perquè moltes vegades es parla, no? Clar, és que les dones treballen menys hores, d'acord? Doncs si treballen menys hores, però que a mateixa categoria professional cobren el mateix que els homes a nivell horari, doncs ja estem d'acord. Però si no és el cas, és on s'ha d'incidir, on les empreses han de poder incidir i trobar aquestes solucions per intentar afavorir que les dones tinguin la mateixa retribució i les mateixes oportunitats de creixement dins de l'empresa.
Ara diu les dones es diu treballen menys hores, etcètera, etcètera, però clar, proporcionalment tampoc no deu quadrar massa, no?
A veure, que treballin... Totes aquestes dades, el problema és que no es desconeixen. I com que es desconeixen, ens fem moltes hipòtesis. I al final, el que és una realitat és que existeix una bretxa. Però hem d'entendre per què hi ha aquesta bretxa. I la llei ens permetrà, gràcies a aquest registre, poder entendre què està passant. I les empreses, quan facin la seva pròpia anàlisi de les dades, que és el que els hi toca fer, doncs podran veure a on tenen el problema cada empresa. I el manual el que pot ajudar és que hi ha exemples de situacions on pot haver-hi bretxa, en quins casos, és a dir, per què es poden donar aquestes situacions i quines solucions podrien aplicar en aquests casos. I això és on el manual doncs, pot anar més enllà del que fa la pròpia llei.
Aquesta guia, aquest manual, Pilar, des de la Cambra de Comerç, com creus que l'haurien d'aplicar les empreses i si ho haurien de fer a partir de ja?
Bueno, aquest manual s'ha fet arribar ja a totes les empreses i crec que és una eina molt útil per incorporar-ho en el seu, bueno, en el seu
en el dia a dia, no?
El dia a dia de l'empresa.
Sí, de fet, la llei, Òscar, el que diu la llei és que si bé el registre serà obligatori a partir de l'any que ve, que el govern farà un reglament per explicar quines dades s'han de posar al registre de forma més concreta i també regular aquest registre, però tot el que és l'aplicació de la igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones, això ja és efectiu des que va entrar en vigor la llei. És a dir, que aquest manual, com bé diu la Pilar, és d'aplicació ja, perquè les discriminacions ja s'han de començar a valorar i a i a trobar-hi solucions ja des d'ara. I després també hi ha tota la part de la, del manual del Codi de Conducta Tolerància Zero en quant a l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, que això també ja és d'aplicació, és a dir, des de l'entrada en vigor de la llei, que això ja és d'aplicació, igual que la publicitat no discriminatòria per raó de sexe i altres coses.
Tot el tema del glossari, hi ha qüestions que són de comunicació inclusiva, bueno, pues que al final són temes que no es canvien d'avui a demà, sinó perquè hi ha sistemes de creències molt arrelades a la societat, però que quan ho llegeixes, un mateix pues, veus que, bueno, pues, que està bé començar a canviar i bueno, canviar modes, maneres.
Per acabar, deixeu-me preguntar una cosa. Algunes empreses, pel que tinc entès, ja tenien algun tipus de pla així dissenyat. Aquesta guia els ajudarà a complementar-lo?
Sí, 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 i tant.
Sí, hi ha algunes empreses que també es van acollir amb el Premi Olympe de Gouges, ja tenien un pla. Crec que hi ha alguna diferència entre aquell pla del Premi i el pla que regula la llei, però evidentment que és una, és un pas endavant molt important que ja van fer i el manual doncs, els pot ajudar a acabar de resoldre aquells temes que són complementaris a la llei.
El que queda clar és que un 80% de les empreses del país són petites i mitjanes, és a dir, que aquesta guia, aquest manual que heu elaborat, doncs, va pràcticament destinat a tothom.
Sí. Pràcticament a tothom, sí, sí, més del 90% de les empreses.
Doncs Pilar Escalé, directora de la Cambra de Comerç, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I Mireia Maestre, en representació de l'Associació de Dones d'Andorra, moltíssimes gràcies pel teu temps.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.